És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Una setmana més, com cada dilluns, moment de parlar-vos de les coses de Palamós que ens explica el nostre col·laborador aquest dia de la setmana, en Gavi Martín. Ja el tornem a tenir aquí. Què tal, Gavi? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, tornem a seguir.
Avui tornem a seguir, però per anar, avui sí que anem ben bé als orígens, eh?
Exacte.
Anem a la Fundació de Palamós per parlar de la Carta Poble.
Sí, un document importantíssim, un document cabdal per entendre el naixement de la vila de Palamós. I amb certes curiositats, no? Perquè va ser un document que va portar a terme el batlle reial en aquell moment, que era Estruc Ravalla, que formava part d'una de les famílies més poderoses i importants de la Girona jueva, i un document palamosí que va ser signat amb caràcters hebreus, vull dir que té el seu punt de curiositat, no? Un document que va fer venir la gent a Palamós, va fer la gent venir, la gent creix al port de Palamós, perquè era en aquell moment doncs una rada interessant i estratègica i un port prou hàbil per que el rei pogués tenir interès en fer-hi un port reial. El monarca, amb aquest document que va encarregar a fer Estruc Ravalla, doncs, el que pretenia era atorgar als pobladors presents i futurs de la vila d'un seguit de privilegis per fomentar l'assentament de vilatans al territori de Palamós.
Per entendre'ns, la funció de la Carta Poble doncs, era fer un efecte crida perquè la gent vingués cap aquí.
Sí, absolutament. De fet, tenia un doble sentit, no? Com he dit, establia doncs, un favor que donava el rei a la gent que vingués aquí a establir-se, però també l'obligació dels nous pobladors per adquirir també la propietat útil de la terra i oferir també unes facilitats al rei, perquè hem de pensar que en aquell moment hi havia el port de Torroella, que començava a ser negat pels bancals del Ter, que sempre portava sorra, i va deixar de tenir utilitat. Al nord del Montgrí hi havia el comte d'Empúries, sempre beligerant, sempre combatent contra el rei, Pere II el Gran, en aquell moment, i el rei va veure una bona ocasió de dir, escolta, aquesta rada d'aquí Palamós, doncs va enviar el seu batlle perquè s'assabentés a qui pertanyia per poder fundar un port. I bé, la rada de Palamós en aquell moment pertanyia al castell de Sant Esteve de la Fosca, però vaja, això no va ser obstacle perquè l'adquirís el castell i els seus dominis del Mau de Palol, que en aquells moments compten que ja anava una mica escurat de diners i que anava una mica necessitat, doncs per 7.500 sous a l'època, que es considera molt barat, molt barat. Per tant, amb pocs diners va aconseguir els dominis de Palamós i va aconseguir el terreny ideal per fundar el que fins i tot a Europa anomenaríem un burg, no? Una petita ciutat emparada sota les lleis del rei, que sempre era molt més avantatjós que no pas estar sota el domini de qualsevol altre senyor feudal, perquè pensava que en aquell temps els altres senyors feudals tenien els mals usos, que en deien, i carregaven amb impostos terriblement qualsevol activitat econòmica, qualsevol terra, qualsevol conreu, qualsevol ciutadà. En canvi, el fet de poder venir amb una vila reial suposava un gran alliberament econòmic per tota aquesta gent.
Quins eren els principals estímuls perquè aquesta gent vingués cap aquí a Palamós i que recollia la Carta Poble?
Mira, per començar, el més important són terres. Tu podies venir aquí i perquè l'obligació dels nous pobladors era d'adquirir una petita parcel·la on poder-hi fer la seva casa. Després hi havia tot tipus de facilitats perquè poguessis tenir petits conreus, petits horts, però tot estava orientat sobretot al port, perquè el fet de tenir gent doncs, podia generar que molta d'aquesta població doncs, assistís a les naus del rei que poguessin passar per aquí o naus comercials. Si et sembla, el que podrem fer també és un petit viatge, anar desgranant aquest document per veure aquells punts més importants, aquells punts més interessants que ens descobreixi una mica quina era la manera de viure de finals del segle XIII, perquè recordem que la Carta Poble, no ho hem esmentat, però va ser signada el 3 de desembre de 1279, que és la data que considera en la refundació, diguem-ne, del port de Palamós, perquè hem de recordar que ja n'hem parlat d'altres programes, Palamós ja existia, ja hi havia anteriorment des del Calat Maruan al Palau Mahurs, que un petit nucli, segurament una torre amb unes quantes cases, que estaria situat a la zona on actualment hi ha el Castellet. La zona de l'Iglésia no va ser el primer nucli de Palamós, sinó va ser entorn d'aquella zona portuària al costat del Castellet. I bé, de fet, en aquest document ja s'esmenta que Palamós existeix. És curiós veure com la part de poble no és un document fundacional, sinó un document refundacional. I el que fa és, segurament un petit llogaret on hi havia poca gent, doncs fer-ne venir molta més per donar envergadura a una infraestructura important que pertanyia al rei, que era el port. Per tant, un dels principals reclams és que declarava als ciutadans que vinguessin a establir-se aquí immunes, lliures i francs. És a dir, que lògicament tenien com a únic senyor feudal el rei, i el rei cobrava pocs impostos. Per tant, com que tenien el rei com a senyor feudal, els permetia que ningú per la força o per qualsevol altre servei haguessin de demanar-los-hi cap diner. Per tant, era el que se'n deia un burg, una ciutat lliure, o un poble lliure en aquell moment, encara no tenia el rang de ciutat. Tenien altres excepcions, com pagaments de drets de mercaderies, entrades i sortints, o fins i tot una cosa que avui en dia ja la veiem com superada, però encara fa pocs anys encara hi havia gent que feia la mili. Doncs en aquell temps molts habitants havien de fer una prestació militar, fins i tot els senyors feudals, i diguem que els habitants de Palamós doncs no havien d'anar a la guerra.
Estaven exempts.
Exacte, vull dir, també era un gran avantatge. I per donar seguretat al lloc, doncs el rei el que feia va ser donar el poder al batlle de la vila de poder castigar causes criminals o delictes de sang, per tant tenia una jurisdicció civil i criminal com si fos un jutge. Per tant, si t'hi fixes, el que va fer el rei va ser com una petita ciutat autònoma en què els palamosins s'hi poguessin fer tot ells, que això era important. I per tal d'aglutinar aquesta població, el que va ordenar és que hi hagués l'obligació de bastir un forn i destinar una persona per coure pa, torrades, flaones, rosques, coure aus, peixos, imagina't. A veure, té molta importància el del forn. Recordem, per exemple, sense anar més lluny, el que són les comunitats àrabs, que tenen els forns comunals, que realment aglutinen, i fins i tot des del punt de vista religiós, aquesta comunitat. La gent tenia prohibició de tenir forns a casa. Això no vol dir que no en tingués, tenia petits forns per petites succions, però generalment a fer coure el pa, a fer coure ja segons quins rostits, la portaven en el forn comunal. I això, doncs aquesta llar, com el seu nom m'indica, fa casa, no? Fa una mica, fa família. I, per tant, tenia una gran importància en el segle XIII el forn comunal, i el rei ho va establir aquí a Palamós, que hi haguessin aquests forns, però només per qüestions familiars, sinó també pel port. Pensem que hi ha molts vaixells que paraven aquí, i era important carregar-los de pa. No només de pa, sinó dels bescuits, que són aquells que aguanten més dies, és com la seva paraula indica, bescuit, doblement cuit o diverses cuites, doncs dessecaven completament la torrada o el pa, i tu t'ho podies emportar i es conservava durant molts dies i t'ho podies menjar a l'alta mar. Per tant, ell estava creant doncs un nucli poblacional, però també una infraestructura portuària.
Un element d'articulació social, però alhora també donar un servei, no, diguéssim.
Però no ens passéssim, perquè, per exemple, ell es reservava el dret de la sal, del comerç de la sal. La sal era un bé molt preuat en aquell temps i era jurisdicció del rei. I ell tenia, doncs, magatzems de la sal a Torroella. I deia, molt bé, el pa, els forns, molt bé, però la sal és cosa meva. Me l'heu de comprar a mi i me l'heu de fer portar a Torroella. Per tant, donava, però sense donar masses coses que la gent no n'abusés. I després, també, per generar comerç, perquè aquesta gent que vingués aquí, establir-se aquí, doncs tingués activitat comercial, perquè la gent pogués viure d'algú, doncs, fins i tot, a part del port, doncs va fundar el mercat del dimarts, que encara avui en dia és vigent, tot i que el seu origen, bàsicament, la podem anar a trobar doncs, en aquesta carta de 1279. Si té anys, doncs, el
si
mercat...
Si ha plogut.
Sí, tot i que va passar un període molt gran, estem parlant de doncs, quants centenars d'anys, que no es va celebrar arrel de la desfeta de Palamós amb l'atac de Barba-roja, el 1643, a partir d'aquell any, doncs, durant molts anys no es va celebrar fins que després es va tornar a reprendre.
Però... En qualsevol cas, que la gent sàpiga que el fet de que el mercat de Palamós se celebri en dimarts no és pas una casualitat, sinó que ve d'aquí.
Ve d'aquesta carta poble. A més, especificava el dia. I també, lògicament, era un mercat, volien que la gent vingués a comprar i hi havia, doncs, menys impostos pels que venien, menys impostos pels que compraven. I fins i tot facilitats de pagament. És curiós, van, també en el document doncs, recull la necessitat d'anomenar un mustasaf, que era un personatge que era el que es dedicava a calibrar les mesures de tot el que es venia al mercat, tant els pesos com les quantitats de gra, diguem, hi havia una mena de recipients que havien de tenir una mesura determinada perquè no hi haguessin trampes, i fins i tot el mustasaf era molt interessant al mercat perquè tu suposa que tu arribes a un mercat nou i és clar, tu has de fer una transacció, o sigui, tu ets un palamosí que vens tota la vida aquí, no? I estàs venent, i t'arriba un comerciant nou, i dius, ostres, jo en aquest no el conec, i a vegades doncs es fiava, i hi havia certes coses que pagaves a plaçaments, a plaçats, saps, amb terminis, i clar, el mustasaf era el que acreditava que aquella persona era de fiar. Moltes vegades també el mustasaf també té aquesta doble funció, diguem, de avalador, en certa manera, no, escolta, amb aquesta persona hi pots confiar, perquè ja el conec jo, que ve del mercat de Cruïlles i d'allà tinc bones referències. I el palamosí, que venia doncs gra o venia peix, deia, va, perfecte, doncs llavors ja sé que em pot pagar la meitat i que dintre d'una setmana, si diu que em pagarà l'altra meitat, doncs
m'ho farà.
Perquè era molt important, a vegades aquestes coses corrien molt les veus, i si hi havia una persona que no era de gaire fiar, doncs el mustasaf era l'encarregat d'assabentar-se'n i donar-ho a conèixer a la gent del mercat. Per tant, fixa't la figura del mustasaf si era interessant. El que també va ser interessant és veure com el document l'interès que tenia en fer venir no només gent que treballés al port, gent que activés comercialment la zona, sinó també pescadors. I fixa't, el que feia era que els pescadors només havien de donar 2 sous per any per barca aquí que venien. I vam dir, ostres, nosaltres sistema a Torroella, hem de pagar el baró de Torroella, sistema a Begú, hem de pagar aquí, hem de pagar allà. En canvi, aquí venint a Palamós, ens establim a Palamós, portem la nostra barca i només hem de pagar 2 sous a l'any al rei. Escolta, doncs, també ens ho hem de pensar, Fixa't, doncs, tot aquest moviment comercial, doncs, com estava tot molt ben pensat. Tan ben pensat que fins i tot hi ha una clàusula molt curiosa. Fixa't que hem començat parlant dels jueus. Hi ha una clàusula en què hi ha un permís dintre del poble pels prestamistes, perquè, que diguem, el batlle de Palamós no es pugui ficar en les transaccions comercials dels prestamistes. És a dir, dona certa llibertat als prestamistes. Això té una raó molt senzilla. Els prestamistes, antigament, eren jueus, perquè els catòlics cristians sí que podien deixar diners, però no podien cobrar interessos. La religió els impedia. En canvi, els jueus se'n lucraven d'això. No havia cap problema de deixar 1.000 lliures i al cap d'un any cobrar-ne 1.200 quan li tornaven. Però la religió cristiana ho impedia. Per tant, doncs, dintre de tot aquest món de la Carta Poble, aquest món comercial que va crear la Carta Poble, doncs veiem com el rei afavoreix els préstecs, no?, d'aquests jueus, que, bueno, de fet, va ser un grup de pressió molt important a Catalunya en el segle XIII i fins al segle XIV i XV.
I en aquest cas, doncs, sota la Carta Poble s'impregna molt de tota aquesta manera de fer de la cultura jueva.
I tant. No només això, sinó que els jueus realment va ser poder la font més poderosa de finançament dels inicis de Palamós. Trobem molts jueus en documents notarials aquí a Palamós deixant diners, els germans de Bona, Moisés i Pacífic de la Bisbal, l'Estruc Rabaia mateix, el seu fill mateix, Moisés Rabaia, no sé, hi ha un llarg etcètera. El que passa que trobem que no hi ha habitants jueus bàsicament a Palamós, són gent vinguda de la Bisbal o de Girona o de fora, És a dir, Palamós no té comunitat jueva, és a dir, no ens equivoquem. No han quedat cap restes arqueològiques de cap comunitat jueva. Sí que és habitual trobar molts jueus aquí, i fins i tot comerciant o temporalment establerts aquí, com Durant l'Omnell, l'Isaac Escapatí en Cresques de la Torre, en Salomó Javinai, són noms jueus, com veus, però no tenien residència permanent a la vila, excepte un personatge que sí que apareix referenciat a Vila Romà, que és a Maimó de Seja, que possiblement sigui l'únic jueu que hi ha aquí, però clar, un jueu no fa comunitat, no? Però és curiós veure com els jueus realment, o com aquests inicis de Palamós, s'han d'agrair també el crèdit que van oferir els jueus.
M'imagino que davant totes aquestes condicions i en contraposició, doncs, el jou que suposava la influència de determinats senyors feudals, doncs això devia tenir molt bona acollida, no?
Sí, doncs realment quan es va publicar la carta poble per fer venir gent, doncs sembla que la gent va respondre i fins i tot gràcies a un protocol del 1288 tenim les primeres dades dels nous pobladors de Palamós, els primers que van respondre a aquesta crida. En aquest document apareixen fins i tot 19 personatges, 19 senyors, lògicament abans només apareixia l'home, segurament 19 famílies, algun devia venir sol, algun devia venir tota la família acompanyat. Si estudiem una mica o veiem, repassem una mica el seu origen, veurem que n'hi ha uns quants que són de poblacions properes. És a dir, van dir, escolta, estem vivint a l'interior, però les condicions que hi ha a Palamós, doncs, ens hem de pensar i hem de deixar de viure a l'interior i començar a anar cap a la costa, que era l'interès del rei, realment, de poblar la costa. La costa, el segle XIII, ja sabem que per qüestions d'atacs de piràtics de fora, per invasions, no estava realment poblada. I l'estímul era aquest. I veiem que hi havia 7 que venien de Vilaromà, un que va venir de Vall-llobrega, 2 que van venir de Calonge, 4 de Mont-ras, 2 de Fanals, i fins i tot en trobem alguns, si bé la majoria de la rodalia, alguns que venien d'una mica més lluny, no? Que faria pensar doncs, que va tenir certament un bon efecte aquesta crida, no? Com trobem un anotat que va venir de la Bisbal, un d'Olot i un de Barcelona. Per tant, ja gent més vinguda de llocs més llunyans, a la qual, doncs, boca a boca, devia la gent explicar aquesta carta poble de Palamós i les condicions que es donaven aquí a Palamós. I aquesta gent que va venir doncs, va donar lloc als primers cognoms també que trobem aquí a Palamós, per tant, atenta la gent que tinguin cognoms molt vells, perquè...
Per exemple,
mira, aquests, mira, els Guàrdies, el Cernella, els Roger, els Tavell, recordem que el Pujol del cementiri era el Puig Tavell, era potser d'unes terres d'aquest senyor. Altres noms com Oloergua, Anglada, Carnisser, Castelló, Colls, Armosic, Garriga, Juny, el Maig Juny, famós també de que havíem parlat d'Encert i de Dalí, doncs també és un d'aquests noms antics dels primers pobladors que van venir aquí a Palamós. I aquests senyors, per venir a habitar aquí a Palamós, doncs només havien de pagar 14 diners per gaudir de la protecció del batlle reial. Vull dir, per ells era un xollo, diu, escolta, això de tenir que estar contínuament sota l'explotació d'un senyor comtal o un comte o un duc, tot i que malauradament veurem que després ja al segle XVI Palamós deixarà de ser reial i acabarà sent comtal, vull dir, però en aquells temps, en aquells orígens, doncs, clar, eren uns grans privilegis i era, de fet, la protecció reial era molt més suportable que de qualsevol senyor feudal.
Doncs aquí estava el secret d'això. De fet, ara, si ho traslladéssim als temps actuals, doncs moltes vegades sentim parlar de poblacions que s'han anat despoblant amb el temps i, sí, que després doncs, intenten oferir arguments perquè la gent doncs, hi vagi a viure, no? Aquests neorurals que diem.
No, no, hi va tenir èxit. Pensa si va tenir èxit que, de fet, el mateix any, el 1279, l'any de la seva refundació, diguem, doncs ja hi va haver-hi la primera visita reial de les galeres del rei Pere II, que va venir amb tota l'armada fins a Palamós. I, escolta, això volia dir que si va venir tota una armada a establir-se uns dies aquí a Palamós és que ja hi havia una infraestructura muntada i que això havia funcionat i que ja tota aquesta armada donava feina durant molts dies a molta gent treballant, boters, velers, gent reparant embarcacions, i segurament que Pere el Gran, després de la fundació de Palamós, va venir a veure la seva obra, va veure, escolta, com ho portem això?
Doncs d'allà ve tot, Gavi, d'allà ve tot. La Carta Poble, avui al Coses de Palamós, Gavi Martín, gràcies, fins la pròxima.
Gràcies, a la propera.